Què tal, com esteu? Benvinguts a la finestra. Avui és el Dia Mundial de l'Aigua i és una molt bona jornada per reflexionar, perquè la veritat és que el nostre país està patint una situació de sequera extrema contra la que cada cop és més difícil lluitar-hi. Per això és molt important que calculem molt bé quan obrim l'aixeta de casa, l'aigua que necessitem, si hem de regar, com ho podem fer. De tot això en volem parlar ara mateix aquí a la finestra d'Olot Televisió amb en Joaquim Vicenç Alai. Ell és el director territorial d'Agbar aquí a la Catalunya Central i a les nostres comarques. Què tal? Benvingut, Joaquim.
Bon dia, encantat d'acompanyar-vos en aquesta cita.
Jo ara comentava una sequera absolutament extrema sobre la qual no hi estem acostumats, no?
Totalment d'acord, no hi estem acostumats i de fet és un episodi que cada vegada, per desgràcia, és menys extraordinari, no? És un efecte, el dèficit pluviomètric, que es va repetint i que d'alguna manera doncs, ens hem d'anar adaptant. Tenim un dèficit estructural de recursos hídrics important, veiem com tenim el pantà de Sau, no?, aquí a tocar. I bé, doncs és un repte majúscul, la gestió del recurs.
Perquè com es regenera l'aigua? Perquè clar, estem tots molt acostumats a això, no? A obrir l'aixeta, a veure aigua per totes bandes, però a veure, realment surt d'algun lloc, no? És a dir, com es regenera aquesta aigua?
Sí, efectivament, la regeneració de l'aigua és un dels aspectes claus i estratègics, pensem, des del sector, per poder sobreviure al recurs. La regeneració és un procés que el que fa és un tractament addicional al procés de depuració tradicional i habitual, que estem molt acostumats a veure a totes les depuradores d'arreu del territori, i la regeneració no deixa de ser un afinament d'aquest tractament per poder tornar l'aigua al subsol o riu, o en lloc d'abocar-la al mar, al subsol o al riu, provocar una recàrrega de l'aqüífer per poder tornar a reutilitzar aquesta aigua. És el procés de regeneració de l'aigua.
Aquest és un procés que fa uns anys ni ens plantejàvem, no, segurament?
Efectivament, fa uns anys, pel que sigui, per les característiques de clima doncs, no eren tan adverses, doncs, potser no havíem d'escurar tant, no? I ara, doncs, efectivament, hem de plantejar-nos la reutilització màxima del recurs. Hem de provocar aquesta economia circular en el recurs.
Per tant, estem davant d'un canvi de paradigma? És a dir, estem davant d'un canvi d'hàbit, fins i tot, a l'hora de gestionar l'aigua?
Totalment, totalment. Abans, potser, el procés de depuració pensàvem en gestionar el residu i ara el que estem fent és aprofitar el recurs, transformar-lo en un recurs. A nivell de gestió, actualment ja s'està reaprofitant un residu com pot ser el fang, es digesta aquest fang i es provoca biogàs per tal de produir certa energia, i en el cas del recurs hídric, doncs, el que hem comentat, un afinament de la qualitat per poder-la tornar a introduir dins el cercle de consum, diguem-ne.
Perquè tradicionalment l'aigua acabava al mar, no? És a dir, anava cap als rius i dels rius anava cap al mar i com a molt en teníem les depuradores com aquell espai en el qual es regeneraven les aigües brutes, però al final acabaven anant al riu igualment. Tot això ara ha de canviar?
Ha de canviar. Tenim exemples d'èxit, casos d'èxit, on s'estan cuidant i preservant els aqüífers. Els aqüífers al final no deixa de ser una massa d'aigua subterrània on s'emmagatzema de forma natural l'aigua de pluja, del desglaç de la neu, i el que estem fent, insisteixo, en casos d'èxit, àrea metropolitana o Baix Camp, també hi ha un pilot amb què s'està treballant en aquest sentit, és primer preservar el dèficit hídric d'aquesta massa d'aigua subterrània, evitar la pèrdua de qualitat d'aquesta massa. Clar, si tens, per exemple, a la comarca d'Osona, comarca veïna, on hi ha una influència important de nitrats, de contaminació del subsol per nitrats, doncs, a mesura que tenim menys aigua, aquesta empitjora la seva qualitat. Llavors, el que hem de fer aquí és, primer, afavorir aquest balanç hídric, que no perdem aquesta massa, i si veiem que aquest balanç és negatiu, que a mesura que anem perdent massa, doncs hem d'intentar actuar. Com? Regenerant aquest aqüífer, no? Introduint una massa d'aigua de bona qualitat per poder diluir aquest contaminant, no? També és veritat que a zones de litoral, conforme anem regenerant i introduint aigua de forma artificial, si convé, en aquest aqüífer, evitem la intrusió marina. La intrusió salina de línia de costa, si aixuguem l'aqüífer proper a la costa, doncs la intrusió salina té tendència a també a fer efectes als aqüífers propers. Per tant, doncs, és un objecte clar, el de poder contribuir a la regeneració d'aigua i poder-la reutilitzar.
En qualsevol cas, és aigua per altres usos, o també és per...
Arribar a ser aigua de boca.
Podria ser aigua de boca.
Aquí s'han de passar tots els tipus de tractaments que toquin, en funció de la seva qualitat, seran més o menys afinats. Però, efectivament, la regeneració d'aigua també permet usos de reg, usos, fins i tot usos industrials i neteja urbana també i altres tipologies d'aigua de no consum.
Ara per ara ens hauríem d'anar acostumant més potser a l'aigua embotellada que no pas a l'aigua de les aixetes, tenint en compte tots aquests processos que estem ara comentant i que al final es fan per conservar aquest bé natural, no?
Penseu que l'aigua més vigilada i més controlada és l'aigua de xarxa. Cada dia es fan moltíssimes analítiques i és una aigua que permanentment està controlada i està sota una normativa, un compliment normatiu molt estricte. Per tant, l'aigua de xarxa ofereix totes i cadascuna de les garanties sanitàries. Altra cosa és que tingui certa duresa i sabem que la... territori català, doncs, té una característica que és la calç, no? I a partir d'aquí, doncs, un tractament de descalcificació no pot ser desaconsellable, vull dir, és ben natural. El que sí que podem estar molt tranquils és per la qualitat d'aigua de xarxa que tenim. Sempre que s'actuï amb regeneració i s'actuï amb recàrrega d'aqüífers, s'ha de vetllar igualment per aquest compliment normatiu. Per tant, plena garantia i jo crec, l'ús d'aigua de xarxa és plena per tots els tipus d'usos, de boca també.
L'aigua que tenim a Catalunya és una aigua rica en calç, justament?
Sí, el territori català, doncs, de fet, tot l'estat, té una característica que fa això, que tingui aquesta duresa. El terme de duresa de l'aigua, doncs, acaba afectant més o menys, no?, a la pell, als electrodomèstics, i però això és un tractament fàcilment... factible, no?, que és la descalcificació d'aquesta aigua.
Parlem molt dels aqüífers, però si haguéssim d'explicar a algú què és un aqüífer, com el podríem descriure?
Ho hem comentat una mica abans. Un aqüífer no deixa de ser una massa d'aigua subterrània amb la que la natura el va recarregant, no?, amb l'aigua de pluja, amb el desglaç de la neu, i al final emmagatzemem tota aquesta... De forma natural s'emmagatzema aquesta aigua en el subsol i a partir d'aquí, doncs, l'anem utilitzant, no? Històricament s'ha anat utilitzant amb l'extracció de pous, per exemple.
És a dir, són com canalitzacions imaginàries.
És com una bossa, sí. Com un gran dipòsit subterrani, exacte.
I, per tant, es tenen controlats aquests aqüífers, més o menys allà on poden ser, i a partir d'aquí és com quan es genera la infraestructura perquè l'aigua pugui arribar a tot arreu. Seria una mica això.
Sí, exacte. És molt important la preservació d'aquests aqüífers. I la fórmula per poder preservar aquests aqüífers, al final, és modelitzant els aqüífers. Hem de saber com és aquest aqüífer i hem de saber què està passant en aquest aqüífer. Llavors, és possible amb la tecnologia fer-ne un seguiment, tant amb règim dinàmic com amb règim estàtic. I a partir d'aquí, doncs, analitzar com actuem, com estem influint, sense castigar, sense fatigar aquest aqüífer. És estratègic.
Abans hem començat la nostra conversa parlant de la sequera. Aquests dies estem assistint precisament a un tema que és poc usual i poc habitual, que és veure com desembassen un embassament com és el de Sau. Quan vostè veu això, com a persona que treballa dia a dia amb l'aigua, una mica quines sensacions li genera, perquè a mi, per exemple, em va sorprendre molt sentir que l'aigua d'un pantà es pot fer malbé i que per aquest motiu s'havien de retirar els peixos, perquè la podien contaminar encara més. Estem davant, per tant, d'una situació molt més greu de la que ens puguem imaginar, no?
Sí, efectivament. De fet, això també passa amb els aqüífers. A mesura que tenim menys quantitat d'aigua, aquesta qualitat d'aigua pot arribar a empitjorar, no? És el que està passant a Sau. Sau, els propis fangs de sediments del propi pantà i la matèria viva, no?, que sí, encara hi ha, com poden ser els peixos, doncs els estan enretirant, perquè si no acabarien doncs empitjorant aquesta qualitat d'aigua. Jo crec que a Catalunya vivim un mal ploure, no? Els experts ho diuen, és cada vegada més freqüent episodis de pluja intensa, pluja que tampoc s'aprofita bé, perquè discorre de forma molt superficial pel subsol, i en canvi cada vegada tenim això, no? Menys recàrrega natural, perquè la pluja amb la que estem acostumats, doncs, o no hi és, o és més de forma de tempesta, no? En forma de tempesta.
Clar, d'aquí ve aquesta necessitat, no?, de començar-nos a plantejar un futur complicat en aquesta matèria, és a dir, ens hem d'anar acostumant potser a més sequera i, per tant, hem d'ajustar més el consum de l'aigua.
Adaptar-nos a aquesta situació. Efectivament, adaptar-nos als usos i també a les infraestructures, perquè al final les infraestructures no deixen de ser les eines que tenim per poder seguir, no?, mantenint la qualitat de vida. Cada vegada nosaltres també ens hem acostumat, doncs, a electrodomèstics per fer la vida més còmoda, electrodomèstics que també tenen un consum d'aigua. No?
Clar, clar, clar. Avui és el Dia Mundial de l'Aigua i és una bona jornada per inaugurar un espai a Begudà. No sé si molts de vosaltres sabíeu que a la zona de Begudà hi ha uns aiguamolls, i avui precisament s'ha fet una inauguració en aquesta zona,
correcte,
a l'Edar de Begudà. En què ha consistit?
Sí, senyor. Aquí ja no hi havia uns aiguamolls que de forma, doncs, natural, els aiguamolls tenen la capacitat de depurar l'aigua també de forma natural. Amb l'ampliació de la depuradora s'havien perdut aquests estancs d'aigua, no? Aquests petits estancs. Llavors, el que s'ha fet és naturalitzar aquest espai, s'ha recuperat la qualitat d'aigua, s'ha recuperat l'ecosistema, també afavoreix la preservació d'espècies autòctones, tot el tema de la verneda també s'ha pogut millorar, i això doncs no deixa de ser una contribució, no?, a la naturalització d'aquest espai. Aquest projecte, doncs, bueno, ens agrada que tingui lloc. Aquest projecte s'ha desenvolupat també amb el suport del Consell Comarcal, de l'Ajuntament de Sant Joan, del Departament d'Acció Climàtica, i s'ha acompanyat amb aquests fons europeus que es doten per poder naturalitzar els espais.
De fet, naturalitzar els espais, tenir-los en condicions, tenir-los nets, és una garantia també de salut, encara que potser no utilitzem aquesta aigua directament, però,
correcte,
en definitiva contribueix a que
contribueix a la
millora, l'equilibri funcioni.
A la millora del riu, afavoreix la qualitat d'aigua i amb això doncs la vida, no?, l'ecosistema.
Senyor Vicenç, parlem d'altres qüestions que també són interessants, perquè vostè ha comentat en un moment de la nostra conversa la importància de que aquests aqüífers els tinguem controlats i que sobretot no decaigui la quantitat d'aigua que hi arriba. Des de peu de carrer, podem fer alguna cosa per conservar aquests aqüífers?
A veure, jo crec que la ciutadania ha fet feina en aquest sentit. La mitjana catalana està lleugerament per sota del consum dels 120 litres habitant i dia. A la Garrotxa inclús millorem una mica aquestes xifres, per tant és una bona notícia. La ciutadania jo crec que n'és conscient, té una consciència ja clara del consum responsable. Malgrat és veritat que ens queden molts reptes per fer, no? I potser aquí tant la preservació dels espais com per al consum responsable podem encara tenir millores en aquest sentit.
Perquè els aqüífers de la Garrotxa gaudeixen de bona salut a hores d'ara?
Jo vaig tenir l'ocasió de viure la sequera del al final no és una bona notícia que el 2007-2008 ja haguéssim passat una sequera, ara hi tornem, no?, 15 anys després, però jo vaig tenir ocasió de viure-la com a tècnic aquí a la Garrotxa, i la veritat és que l'aqüífer de la Garrotxa va tenir un comportament molt bo. Mentre la resta de Catalunya estava patint i bastant, a la Garrotxa doncs jo crec que vam tenir una certa tranquil·litat. Mai la tenim absoluta, però sí que és veritat que vam tenir una certa tranquil·litat. Nosaltres tenim modelitzats també els pous, les captacions del Parc Nou, i vèiem un comportament molt favorable vers la sequera dels aqüífers de la Garrotxa, no? Llavors, pensem que podem estar tranquils, no per això podem deixar de prendre accions, de contribuir a la sostenibilitat de l'aqüífer.
És veritat que la Garrotxa és una comarca, de moment, afortunada amb el tema de les conseqüències de la sequera, perquè ara per ara no en patim, però és curiós perquè és una zona que, sobretot la part nord, no té massa problemes en aquest sentit, però en canvi la Baixa Garrotxa, és a dir, a partir de Sant Jaume de Llierca en avall, sembla que ja comencen a patir, perquè sense anar més lluny, l'estiu de l'any passat, a Sant Jaume de Llierca van haver de suspendre algunes activitats en les quals s'utilitzava aigua precisament per l'escassedat, no, que hi havia.
Sí, nosaltres no gestionem aquests abastaments. Nosaltres, Sant Jaume i Argelaguer no els gestionem. No? Besalú em consta que també van tenir algun tipus d'incidència a nivell de contaminació. És clar, és el que dèiem, eh? A mesura que el recurs és més escàs, també t'empitjora la qualitat i al final et pot passar que l'aigua que necessites doncs, l'hagis de tractar tant que sigui insostenible si és que en tens. No? Llavors, la tecnologia ens ajuda per poder desenvolupar tot això. També és veritat que hem de ser previsors per poder fer accions, no? Poder o bé tractar aquesta aigua o bé fomentar-ne el que dèiem abans, la regeneració, la recàrrega de l'aqüífer, intentar que les fonts superficials, que és molt natural, que s'eixuguin, doncs tenir una alternativa al recurs. El recurs habitual, diguem-ne.
Tenint en compte aquesta situació i tenint en compte l'estiu que vindrà i que, per tant, el canvi climàtic ens porta a més sequera que no pas a pluges, per on hem de començar des de casa per intentar controlar més l'ús de l'aigua? Abans dèiem que la ciutadania ha fet els deures en aquest sentit, però segurament encara podem fer una mica més. Què ens recomanaria?
A veure, la ciutadania en general ha fet la feina. Aquí el que sí que poder entrar a màxims amb aquesta economia circular, no? En poder reutilitzar i evitar llançar res a tot el país, jo crec que és una mica la fórmula, la reutilització i la fomentar l'economia circular.
D'alguna manera, des de casa, podem tenir tots a casa nostra una mena d'economia circular quan parlem de l'aigua?
Home, doncs sempre hi ha mètodes, no? L'aigua que fem servir per bullir, que potser després podem aprofitar i regar les plantes, no? Per bullir la verdura, doncs la podem reutilitzar, o l'aigua que fem servir per rentar coses, rentar-nos les mans sense grans quantitats de detergent, doncs també fer-ne usos doncs, posteriors. No? Totes aquestes petites accions contribuiran a afavorir el menys consum d'aigua. Insisteixo, la dotació per habitant i dia és una feina i és un deure que ja s'ha fet. Malgrat poden quedar recorreguts, la consciència és important.
És curiós com els nens i nenes a les escoles ja estan agafant aquesta consciència mediambiental. No? A vegades els pares i mares ens podem deixar un moment l'aixeta oberta i ve de seguida el nen i te la para.
Sí.
Això és molt positiu, no?
Totalment. I també afegiria el reciclatge amb tot això, amb aquesta preservació del recurs a tots els nivells, de reciclatge i també dels usos hídrics. Totalment d'acord. Jo crec que és una bona feina que s'està fent des de les escoles i que necessitem per a les futures generacions.
Per tant, les futures generacions sí que seran molt més conscients de com s'han de valorar elements com l'aigua, no? que ens dona la natura i que a vegades la natura també diu, bé, fins aquí, no?
Fins aquí hem arribat, sí, totalment d'acord. És una bona feina que, insisteixo, s'està fent a les escoles i és que serà una necessitat també d'optimització d'aquest recurs.
Joaquim Vicenç Alai, director territorial d'Agbar, gràcies per treure el cap a la finestra en un dia en què sabem que tenen molta feina, perquè és un dia de molta conscienciació i de molta activitat al voltant de l'aigua, perquè avui és el Dia Mundial de l'Aigua, ha estat un plaer tenir-lo a la finestra. L'esperem un altre dia per parlar d'altres coses, com l'ús d'aquesta aigua, que esperem que cada cop vagi millor, i a veure si podem veure els pantans una mica més plens.
Molt bé, moltes gràcies, encantat d'acompanyar-vos.
Moltes gràcies. Fem una pausa i a la tornada més convidats, però en aquest cas de l'àmbit de la cultura. Fins ara.